Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
Al llarg d'aquests 8 capítols del Mar a Mar us hem descobert la flora, la fauna, el patrimoni, la gastronomia, els oficis i les aficions que tenen la Mediterrània com a taló de fons. Un entorn natural fràgil i amenaçat en un mar tancat i que és l'asa dels cops del canvi climàtic, de la industrialització i del turisme massiu. La Mediterrània ja fa molts anys que es troba a la UCI. De tant en tant l'anem reanimant i li arriben bafarades d'aire fresc, però ha d'anar entomant dia sí i dia també totes aquestes amenaces que, malgrat la resiliència dels sistemes naturals, poc a poc van minant la seva salut. Algunes xifres fan basarda, i és que la Mediterrània rep anualment uns 300 milions de visitants, és a dir, de turistes. Si aturem el temps en algun moment donat del dia, ens trobaríem prop de 3.000 embarcacions a les seves aigües, tot plegat en un territori que acull més de 520 milions d'habitants. Amb aquest panorama podem pensar que sí, que efectivament la Mediterrània és un mar resistent i resilient, en bona part perquè amb els anys hem après a tenir-ne cura i hem emprès moltes batalles per a defensar la seva integritat i la biodiversitat. Organitzacions com SOS Costa Brava es troba al peu del canó en aquesta lluita. Jordi Cruz és el responsable de Medi Marí de la Federació d'Entitats SOS Costa Brava.
Jo crec que SOS Costa Brava doncs fa el paper que malauradament haurien de fer les administracions, que és cuidar el nostre territori i mirar des d'un altre punt més ecològic i defensar més els interessos, una mica més els interessos ecosistèmics, i sovint potser una mica menys els interessos econòmics, perquè al final les conseqüències són evidents i es veu sobre el terreny, com tenim el clima, com tenim el mar de la Costa Brava, el fons marí. Doncs l'ideal seria que no existíssim. Això sempre ho diem, l'ideal seria que no existíssim.
A nivell local, els efectes del canvi climàtic sobre la biodiversitat i l'impacte dels fondejos de les embarcacions sobre les praderies són els punts més crítics i on entitats ecologistes com SOS Costa Brava hi posen més esforços, tant en la denúncia com a la divulgació de les bones pràctiques.
Ens preocupen, evidentment, les tan potents com són les del canvi climàtic i la invasió d'espècies exòtiques, que ja estan amenaçant a molts llocs del Mediterrani, fins i tot de la península Ibèrica, pel sud i algunes pel nord. Això ens preocupa molt, perquè són qüestions que seran molt difícils de controlar, si és que es poden controlar. Les que ens preocupen ara i les que incidim molt són en aquelles en què sí, s'hi pot fer alguna cosa, que l'administració pot fer alguna cosa, com seria la més evident, doncs poder seria la protecció del fons marí i, en aquest cas, d'hàbitats protegits com són la Posidònia i la Cimodocea, aquestes dues fanerògames. Per sort, estan catalogades com a protegides, però és que hi ha moltes altres espècies i altres hàbitats que, malauradament, costa molt que introduir-les dins el llistat d'espècies protegides i d'hàbitats protegits.
Es calcula que en plena temporada d'estiu fins a 9.000 embarcacions poden transitar per tota la Costa Brava. Davant d'un trànsit i estacionament marítim creixent, el sector nàutic cada cop està més compromès en tenir cura amb el mar. Un bon exemple és el projecte Econàutic, impulsat pel biòleg Boris Weissman i en Xavier Monill i sota el suport de l'Associació Catalana de Ports Esportius de Catalunya. Entre altres eines, Econàutic ha publicat una guia per a la navegació d'esbarjo sostenible i respectuosa. Xavier Monill és un dels seus autors.
Econàutic neix d'una necessitat que hi havia, que vam detectar en el sector nàutic, que era fomentar la cultura de mar, millorar el coneixement de l'entorn marí, donar eines a la gent de l'entorn marí per conèixer amb més profunditat tot el que el rodejava i les accions que poden portar a terme per preservar això que ens agrada disfrutar, que és del mar. És un projecte que ha anat creixent. Primer nosaltres, inicialment, aquest projecte va començar molt pensat per crear com continguts ambientals complementaris a les pròpies activitats nàutiques que es porten a terme en els clubs nàutics i a les bases nàutiques, i després això ha anat evolucionant. Hi ha hagut com una segona desenvolupament del projecte que anava dirigit a bones pràctiques que pot fer els usuaris del mar per fer una navegació més sostenible i més respectuosa.
Precisament, l'objectiu cabdal és fer compatible aquestes activitats nàutiques amb la cura del medi marí. La divulgació i els consells són un dels mecanismes, però han d'anar acompanyats també d'una regulació eficient per part dels diferents organismes locals, autonòmics i nacionals.
Sí, les activitats nàutiques són compatibles amb una conservació de l'entorn natural, si es fan de forma adequada. Sí que és veritat que hi ha diferents problemes, hi ha diferents polèmiques, hi ha diferents punts calents a la costa, amb diferents activitats, i moltes vegades contraposem la conservació ambiental amb les activitats humanes, com si els humans tampoc fossin part d'aquest context, com si fóssim dos àmbits diferents. I no és així. Les persones formen part de l'entorn natural i les persones, amb les seves activitats, evidentment tenen una incidència, però aquesta incidència tant pot ser positiva com pot ser negativa. No és suficient en el sentit que és un granet més de sorra, un escenari molt gran on hi ha d'haver moltes accions. Evidentment, el foment de les bones pràctiques és una eina clau. Fer les coses bé passa per la divulgació. Això és el primer de tot. I això també ha d'anar acompanyat per regulació, i regulació no en un sentit punitiu d'un policia que posa una multa, que segurament també hi ha de ser en algun moment, en algun cas, d'algú que no fa una cosa correcta, però regulació en un sentit d'ordenar les activitats, ordenar els espais, ordenar els temps, ordenar com es fan aquestes activitats.
Els ajuntaments dels municipis turístics Caminant a Mar no són aliens als usos i l'ocupació de l'espai marítim al llarg de tot l'any, però especialment en temporada alta. A l'hora de passar l'acció, per poder regular l'espai, es troben amb diversos conflictes de competències, que sovint limiten la capacitat o la voluntat d'acció. Poden actuar, per exemple, en els usos de les platges, en la delimitació de les zones de bany, i també en iniciatives com la instal·lació de boies ecològiques per a la protecció de les praderies de Posidònia. Josep Bofill és l'alcalde de l'Escala, una de les poblacions que ha adoptat aquest mecanisme.
Aquí, bueno, entrem també una mica amb les capacitats que tenim entre tots plegats i entre administracions. Hem d'entendre que tenim unes limitacions també en com a municipi de gestió, i el món marí és un món complicat, no? En el sentit en què, bueno, doncs el que deia, no? Regulem platges, regulem balisaments, podem regular inclús doncs aquestes zones de fondeig, però anar més enllà costa, no? I d'alguna manera ens agrada tenir veu, en el sentit en què doncs administracions com per exemple el Ministeri de Transició Ecològica, doncs que és el competent, no, amb el tema de costes, doncs fer sentir la nostra veu amb la problemàtica, no, del que comporta el canvi climàtic, l'augment de temperatura, l'augment de nivell del mar, la reducció de la superfície ocupada per les platges de sorra, etc. Doncs nosaltres aquí coneixem bé el territori, per tant aquesta veu fer-la arribar jo crec que és l'important des d'aquí. És cert, doncs, que no tenim competència per la protecció de la Posidònia, precisament o exactament, sinó que es va poder justificar amb la regulació d'una zona on hi havia interès, diguéssim, de fondeig, perquè vèiem doncs que any rere any doncs hi havien entre 25 i 40 barques fondejades en aquell entorn, i també amb la consciència de que sabia que hi havia Posidònia a sota, però no amb aquesta justificació doncs vam poder regular-ho. Vam demanar permisos, penso que són un total d'unes 19 o 20 boies que tenim en aquest entorn, i vam aconseguir doncs que en aquesta zona d'aquí, que no està balisada com a zona de banyistes, doncs teniu alguna manera una regulació o una ordenació més que una regulació del fondeig.
La protecció del mar i l'activitat turística juguen sobre un estret equilibri. Quan això es trenca, apareixen els conflictes. I trobar aquesta compatibilitat és un dels reptes més grans pels municipis costaners.
Bueno, com amb tot, a mi m'agrada fer servir la paraula d'equilibri, i l'equilibri aquí és molt complicat entre el que és l'activitat econòmica, entenent doncs que doncs la Costa Brava i l'Escala en concret doncs són municipis eminentment turístics i que tenim dos mesos doncs amb una pressió molt i molt elevada, i la sostenibilitat mediambiental, social i d'usos, no? Del que dèiem, no? Hi ha d'haver-hi, jo crec, unes zones, entorns que es pugui fer compatible totes aquestes activitats, tant la gent doncs, que vol gaudir d'una zona segura per nedar, com tenim les zones de vies braves, com la gent que vol anar en barca, sortir, que fondejant una caleta davant de la costa.
Quedem-nos amb això. Els petits canvis són poderosos i entre tots i totes podem anar fent perquè la Mediterrània, que vegin les següents generacions, sigui un xic millor que les que els hi hem deixat nosaltres. Cuidem un dels mars amb més biodiversitat del món, perquè tingueu present que primer ens cal conèixer el que tenim per després poder-ne tenir cura.
Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escala amb Sergi Corral.